El món en flames, amb Ramon Canal.
We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll...
Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Després del darrer capítol, on en motiu del 8 de març trencava la cronologia per parlar de dones fotoperiodistes, avui reprenga el fil d'on ho vaig deixar en la penúltima entrega. Com deia, malgrat alguns conflictes, sempre atribuïts als seus subordinats, la figura de Hitler ja estava per sobre del bé i el mal. Malgrat 4 anys de la lluita contra les esglésies ferotge, el cap de l'església protestant de Baviera, el bisbe Meiser, oferí públicament oracions per Hitler, donant gràcies a Déu per cada èxit que a través de la vostra gràcia li heu atorgat fins ara pel bé del nostre poble. De la mateixa manera, la immensa majoria del poble creia fermament que els aspectes negatius de la vida quotidiana no es devien al Führer. Eren els seus subordinats que, a més, en la creença popular, ocultaven deliberadament aquests fets al Führer. A més, i això havien d'admetre-ho fins i tot els crítics, Hitler havia restaurat l'orgull nacional alemany. Alemanya havia superat la seva humiliació de postguerra i s'havia convertit de nou en una gran potència. Havia quedat demostrat que la defensa mitjançant la força era una estratègia victoriosa. Certament, Hitler havia assumit riscos i havia hagut molta por a que aquests riscos conduïssin a una nova guerra. Però sempre havia quedat demostrat que ell tenia raó. I la posició d'Alemanya, en conseqüència, s'havia enfortit extraordinàriament. Tot i això, va haver-hi una sensació generalitzada d'alivi quan Hitler, en el seu discurs del 30 de gener del 37, va indicar que el temps de sorpreses havia acabat. Aquest comentari de Hitler va interpretar-se com un signe de que les prioritats passarien a ser ja la consolidació i l'estabilitat. No duraria molt aquesta il·lusió. L'any 1937 seria el de la calma que precedeix a la tempesta. Hitler no tan sols s'havia guanyat a la gent ordinària i la impressió de que el cabdill del Tercer Reich era un home d'una visió i talent extraordinaris no va ser sols quelcom creat per les fantasies dels mitjans de comunicació. Figures com David Lloyd George, antic cap del Partit Liberal i primer ministre d'Anglaterra quan va signar-se el Tractat de Versalles, George Lansbury, destacat dirigent laborista i notori pacifista, i altres eminents visitants estrangers, sortien de les entrevistes amb Hitler amb impressions positives, convençuts de que aquest home només volia la pau. Com recordava l'ambaixador francès François Poncet, no només inspirava por o adversió, provocava curiositat. Despertava simpatia. El seu prestigi creixia. La força d'atracció que emanava d'ell causava efectes més enllà de les fronteres del seu país. Hitler podia causar una impressió positiva en una trobada personal. Fins i tot aquells que a l'interior d'Alemanya mantenien una postura crítica i fermament declarada contra el règim. Se li donava molt bé sintonitzar amb la sensibilitat del seu interlocutor. Podia ser encantador i sovint semblava una persona raonable i complaent. Era, com sempre, un hàbil simulador. En una relació personal, podia fer combregar amb rodes de molí fins i tot els crítics més enardits. Pocs eren, però, els que podien afirmar, inclòs aquells que ja estaven diàriament en la seva companyia, l'entorn habitual d'ajudants i secretaris, i aquells que tenien accés privilegiat i freqüent, que coneixien a Hitler, que aconseguien apropar-se a l'ésser humà que hi havia dins la carcassa del personatge del Führer. El propi Hitler s'encarregava fermament de mantenir les distàncies. Les masses necessiten un ídol, diria temps després. Representava el paper no només per les masses, sinó també pel seu entorn més íntim. Malgrat el torrent de paraules que vertia en públic i els prolongats monòlegs que propinava als membres del seu cercle personal, era, per temperament, un individu molt reservat, hermètic fins i tot. Degut a un cinisme i una desconfiança profundament arraigades, no ni volia ni era capaç de confiar en els demés. Rere el personatge públic, conegut per milions de persones, s'amagava una personalitat tancada en si mateix. Eren molt escasses les relacions veritablement personals. Mantenia les distàncies fins i tot amb aquells que portaven anys formant part del seu cercle més íntim. Només tractava de tu a un nombre reduït de persones. Utilitzava el vostè amb quasi tothom. Per exemplificar-ho, quan va retrobar-se amb el seu amic de la joventut, August Kubitschek, un any després de l'Anschluss, se li va adreçar amb el vostè. La forma convencional de dirigir-se a ell havia quedat establerta a partir de 1933, Mein Führer. Posava de manifest el formalisme de les seves relacions. L'autoritat del seu càrrec depenia de que es mantingués l'aura que l'envoltava, tal i com ell sabia molt bé. Això li exigia mantenir-se distant fins i tot amb els membres de la seva família. El misteri de la personalitat del Führer tenia importants causes funcionals, a més de temperamentals. Per ell era més important el respecte a la seva autoritat que l'afecte personal. Les relacions de Hitler amb els membres del seu servei personal eren sèries, correctes, educades i amb cortesia. Solia intercanviar unes quantes paraules amb les seves secretàries un cop acabats els compromisos que pogués tenir a última hora del matí i acostumava a prendre el te amb elles tant a la tarda com a la nit. Podia mostrar simpatia i comprensió, com quan el seu ajudant de la Luftwaffe, Nicolas von Below, va haver de demanar-li, en profund avergonyiment, permís per anar-se'n de lluna de mel un cop havia entrat al seu servei. En una altra ocasió, va enviar personalment flors a Christa Schroeder, una de les seves secretàries, quan aquesta va posar-se malalta. Fins i tot la va visitar a l'hospital. Gaudia fent regals als seus col·laboradors en aniversaris i Nadals i s'ocupava personalment de triar els més adequats. Però mancaven l'escalfor i l'efecte autèntics. Les mostres d'amabilitat i consideració eren superficials. A Hitler, els seus col·laboradors i ajudants l'interessaven mentre li fossin útils. Per molt perllongats i lleials que fossin els seus serveis, si deixaven de ser-li útils, prescindia d'ells. Per la seva banda, el personal admirava el jefe, que era com li deien. El respectaven i sovint el temien. La seva autoritat era absoluta i ningú li discutia. La lleialtat de tots envers Hitler estava molt per sobre de qualsevol dubte. Ara bé, és quan menys dubtós que els agradés com a persona. Quan ell estava present, sempre hi havia una certa rigidesa a l'ambient. Era difícil relaxar-se amb la seva companyia. Era molt exigent amb el seu personal. Havien de treballar moltes hores i adaptar-se als seus excèntrics horaris. Un exemple és el de les seves secretàries, que havien d'estar de servei al matí i que sovint havien de prendre dictats de llarga durada a la nit o a la matinada. Encara que en ocasions era d'una amabilitat paternalista, d'altres vegades quasi ni reparava en la seva presència. Era, en els seus propis ulls, més i tot que ulls de les persones que l'envoltaven, l'única persona que importava. Els seus sentiments i interessos eren l'únic que comptava. Podia ser indulgent amb les petites infraccions, sempre i quan no l'afectessin a ell. Però quan es sentia agreujat o menystingut, podia ser dur i cruel. Era maldestre i ofensiu quan creia oportú, fins i tot amb els veterans dels primers temps del partit. Li desagradava profundament qualsevol canvi en el personal del seu entorn més proper. Li agradava veure sempre les mateixes cares al seu voltant, perquè aquestes estaven habituats a ell. Era notablement uniforme en les seves rutines i sumament reaci a introduir canvis en el seu equip personal i encara més en els seus hàbits i rutines. Fet, si més no, sorprenent, tractant-se d'algú que havia sigut sempre tan bohemi en molts aspectes. El 1937 tenia quatre ajudants personals: l'SA Gruppenführer Wilhelm Brückner, que a més era l'ajudant en cap, Julius Schauff, qui abans havia estat cap de la seva guàrdia personal, un veterà del cop de 1923, que havia estat a la presó de Landsberg amb ell i el seu servei personal des d'aquell moment i que estava a càrrec de la seva documentació personal i del seu quadern de notes. Fritz Weidemann, que havia estat superior directe de Hitler a la Gran Guerra, i Albert Bormann, germà de Martin i amb qui no es parlava. Tres ajudants militars, el coronel Friedrich Hosbach, de l'exèrcit de terra, el capità Karl Gesto Otto von Puttmacher, de la Marina, i el capità Nicolas von Below, de la Luftwaffe, que eren els responsables de les relacions de Hitler amb les forces armades. Així com les secretàries, els ajudants de cambra, n'hi havia d'haver un de servei en tots els moments del dia. El seu pilot Hans Bauer, el xofer personal Erich Kempe, el cap de l'SS Leibstandart Adolf Hitler i home de confiança del Führer des de feia molts anys, Sepp Dietrich, els caps del cos de guàrdia i els agregats de la policia i els metges que el van atendre en diferents èpoques. Tots ells formaven part del seu servei personal suplementari. El 1937, la jornada de Hitler s'ajustava a una pauta bastant regular, almenys quan estava a Berlín. A última hora del matí, l'ajudant de cambra, Karl Kraus, després de donar uns copets a la porta, deixava els diaris i qualsevol missatge important al costat de la porta. Mentre Hitler ho recollia i llegia, Kraus s'afanyava per anar a l'habitació, bany, vestidor i li preparava la banyera i la roba. Hitler, sempre preocupat per evitar que el poguessin veure nu, insistia en vestir-se ell mateix sense ajuda de ningú. No acostumava a sortir fins al migdia de la seva suite privada, de la nova i renovada Cancelleria del Reich, coneguda també com l'apartament del Führer, i que constava d'un saló, una biblioteca, un dormitori, un quarto de bany, juntament amb una habitació reservada per Eva Braun. Llavors, donava les instruccions necessàries als seus ajudants militars o rebia informació d'ells. Otto Dietrich li passava un resum de la premsa i Hans Heinrich Lammers, cap de la Cancelleria del Reich, li indicava quins eren els compromisos del dia. Les reunions i discussions en les quals Hitler solia passejar amb el seu interlocutor pel hivernacle contemplant el jardí ocupaven generalment les dues hores següents, de manera que el dinar solia retardar-se molt. El menjador, clar i espaiós, tenia en el mig una gran taula rodona amb una dotzena de cadires i quatre taules petites al voltant. Hitler s'asseia a la taula gran, d'esquenes a la finestra, enfront a un quadre de Kolbach, entrada de la deessa Sol. Alguns dels convidats, entre ells Goebbels, Göring i Speer, solien acudir-hi habitualment. Altres eren nous o rarament eren convidats. Generalment es parlava dels esdeveniments mundials, però Hitler adaptava la conversa a les persones presents. Era curós amb el que deia. Procurava conscientment que als convidats els hi quedés gravada la seva opinió, alguns cops per veure com reaccionaven. A vegades dominava completament la conversa amb un dels seus monòlegs. Altres vegades s'acontentava amb escoltar mentre Goebbels discutia amb un altre comensal o es desenvolupava una conversa més general. Els nous, l'ocasió podia semblar-los emocionant i les paraules de Hitler una revelació. Per a molts, al començament, l'ambient i la companyia de Hitler eren estimulants i impressionants, doncs Hitler s'encarregava de dur la conversa cap on ell sabia que podia impressionar, la història i l'art. Però pel personal de la casa, que ja havia escoltat allò moltíssimes vegades, el dinar del migdia era un assumpte tediós. Després de dinar, normalment tenia altres reunions en el Saló de Música amb ambaixadors, generals, ministres del Reich, dignataris estrangers o coneguts personals com els Wagner o els Bruckmann. Aquestes reunions, rares vegades, s'allargaven més d'una hora i s'organitzaven entorn a un te. Després, Hitler es retirava a les seves habitacions per un descans o se n'anava a fer un passeig pel parc adjacent a la Cancelleria del Reich. No s'asseien tot el dia en el monumental escriptori més que per afegir la seva signatura a lleis, cartes de nomenament o altres documents oficials que se li presentaven. Dictava poc o res a les seves secretàries, a part dels seus discursos importants, cartes a caps d'estat estranger i les esporàdiques notes d'agraïment o condol. Això no es devia només a la seva adversió a la burocràcia, sinó que, a més, no volia de cap manera comprometre's per escrit. Les conseqüències eren que els seus ajudants i el personal al seu servei havien d'encarregar-se sovint de passar a forma escrita directius que eren confoses, que estaven mal estructurades o que es corresponien a reaccions esporàdiques. L'àmbit de possible confusió, de distorsió i de malentesos era enorme. Allò que Hitler havia proposat o havia exposat originalment solia donar peu a diferents interpretacions després d'haver passat per diverses mans, de manera que era impossible reconstruir-lo amb seguretat. Fet que, tal i com ell volia, provocava que tots els interessats o interpel·lats haguessin de recórrer a ell, de manera que s'assegurava de tenir l'última paraula sempre. El sopar, que era cap a les 8, seguia la mateixa pauta que el dinar, però solia haver-hi menys persones presents i la conversa es centrava en els temes favorits de Hitler, l'art i la història. Durant el dinar, un dels servents, la majoria dels quals provenien del seu cos de guàrdia, el Leibstandarte, presentava a Hitler una sèrie de pel·lícules, tant alemanyes com estrangeres, que encara no s'havien estrenat i que proporcionava Goebbels. A Hitler li va encantar el regal de Nadal que va fer-li Goebbels el 1937, 30 pel·lícules dels 4 anys anteriors i 18 de dibuixos animats del ratolí Mickey. Després del sopar, es projectava en el saló de música la pel·lícula escollida. Els membres del servei i els xofers dels convidats podien assistir-hi. Un cop acabada la projecció, la conversa solia allargar-se fins les 2 o les 3 de la matinada, moment en què Hitler es retirava. En aquest món de l'interior de la Cancelleria del Reich, amb les seves rutines establertes i els seus formalismes, on es trobava envoltat del personal que estava habitualment al seu servei i rebia, a més, a la majoria de visitants o convidats oficials, als quals solia inspirar un respecte reverencial, Hitler es mantenia encapsulat en el paper i la imatge del Führer, paper que l'havia elevat a la condició de semideu. Pocs eren capaços de comportar-se amb naturalitat en la seva presència. Els barroers veterans dels primers temps del partit ja hi acudien amb molta menys freqüència. Els que assistien als menjars de la Cancelleria del Reich només el coneixien, en la majoria dels casos, des que havia començat a envoltar-lo aquella aura de semideu i gran cabdill. Tot això reforçava la seva pròpia creença de que era un home predestinat, que recorria el seu camí amb la seguretat d'un sonàmbul. Al mateix temps, estava cada cop més desvinculat del contacte humà, cada cop més aïllat en el seu regne de megalomania creixent. Sempre content d'abandonar Berlín, només es relaxava força quan estava amb els Wagner durant el festival anual de Bayreuth i en el seu retir alpí de les muntanyes de Westergarden. Però fins i tot en el Berghof es mantenien els rituals. També allà ell dominava tota l'existència dels seus convidats. Era pràcticament impossible crear una atmosfera informal amb la seva presència. I, malgrat el gran nombre de persones que estaven pendents d'ell i que li rendien sotmetiment i adoració, seguia patint una gran pobresa de contacte real. Estava desvinculat de tota relació personal significativa, degut a la superficialitat de les seves emocions i per la seva actitud exploradora i egocèntrica amb la resta d'éssers humans. Pel que fa a la seva relació amb Eva Braun, a la qual havia conegut el 1929, quan ella, amb 17 anys, treballava a l'oficina del seu fotògraf, Heinrich Hoffmann, no es pot saber amb seguretat quina satisfacció emotiva li proporcionava, si és que li proporcionava alguna. De totes maneres, no devia ser molta. La mantenia apartada de la mirada pública per raons de prestigi. Les comptades ocasions en què era a Berlín restava tancada en la seva petita habitació a l'apartament de Hitler, mentre ell atenia les tasques oficials o estava ocupat en algun altre tema. Ni tan sols en el seu cercle íntim permetia que ella estigués present en els dinars si hi havia algun convidat important. No l'acompanyava en els seus freqüents viatges i tenia que estar la major part del temps en el pis que ell tenia a Múnich o en el Berghof, l'únic lloc on podia aflorar com a membre de l'extensa família hitleriana. Però fins i tot allà l'amagava si havia de rebre a un convidat important. Quan estava present, Hitler solia tractar-la de manera horrible, humiliant-la sovint davant de tothom. En contrast amb la rància galanteria, besar mans, agafar del braç o del colze, que solia desplegar amb les dones guapes, l'únic que feia amb ella era fregar la ferida amb sal. Que va patir durant molt temps els desdenys de Hitler ho demostren les queixumbroses entrades en el seu diari de 2 anys abans, el 1935. La profunda depressió que aquests fets li causaven va desembocar en una segona temptativa de suïcidi al maig d'aquell any. Una sobredosi de somnífers que va ser, com en el seu primer intent amb un revòlver l'any 1932, més un crit d'atenció que no pas una temptativa seriosa de matar-se. Les relacions en què Hitler va apropar-se més a l'amistat van ser les que va tenir amb Joseph Goebbels i cada cop més amb el seu arquitecte de cor i nou favorit, Albert Speer, el qual el gener de 1937 va encomanar-li la tasca de dirigir la reconstrucció de Berlín. Sovint buscava la companyia d'ambdós, la presència dels quals el complaia molt. Estimava les seves esposes i familiars i amb ells podia sentir-se tranquil i a gust. La casa de Goebbels era per ell un refugi freqüent quan estava a Berlín. Les llargues converses amb Speer sobre la reconstrucció de la capital eren el més semblant a una afició que Hitler tenia, un grat alleujament a la seva total entrega a la política. En el cas de Goebbels, hi havia també elements d'una relació paterno-filial. Fins i tot va poder entreveure's un rar espurneig d'interès humà quan al setembre de 1937 li va demanar que es quedés un dia més a Nuremberg després de la concentració del partit, perquè segons Goebbels, Hitler no volia que volés de nit. Hitler era la figura dominant, la figura del pare, però amb tota seguretat devia veure alguna cosa de si mateix en cada un dels seus protegits, el brillant propagandista Goebbels i el talent de l'arquitecte Speer. En el cas d'Speer, la fascinació per l'arquitectura aportava un vincle obvi. A tots dos els agradaven els edificis neoclàssics d'una escala monumental. A Hitler l'impressionava el gust d'Speer en arquitectura, la seva energia i la seva capacitat d'organització. Havia passat ràpidament a considerar-lo l'arquitecte que podia dur a la pràctica els seus plans grandiosos de construcció, concebuts com la representació d'una glòria i poder teutònics que durarien segles. Però cal dir que hi havia altres arquitectes disponibles i algun d'ells millors que Speer. L'atractiu que aquest posseïa per Hitler no es reduïa a la mania constructora que els vinculava estretament. No hi havia res que fes pensar en una atracció homoeròtica, almenys de manera conscient. Però és plausible que Hitler veiés en aquell arquitecte guapo, d'una ardent ambició, amb talent, d'èxit, una imatge inconscientment idealitzada de si mateix. El que està clar és que tant Speer com Goebbels adoraven a Hitler. L'adoració que Goebbels professava a Hitler com a figura paterna es mantenia incolumne des de la meitat de la dècada dels 20. És un home fabulós. Fou una de les seves efusions sentimentals de 1933 reflectides en el seu diari. A Hitler el considerava el centre del seu univers. En el cas d'Speer, com ell mateix reconeixeria més tard, l'amor que sentia per Hitler transcendia les ambicions de poder que el seu protector i model a imitar podia satisfer-li, tot i que d'aquestes ambicions d'on va sorgir, en un principi, aquest amor. D'aquesta dicotomia, Speer no aconseguiria deslliurar-se'n mai. En anys anteriors, Hitler havia parlat invariablement de la seva pròpia missió com el mer inici del procés d'Alemanya per assolir la dominació mundial. El procés, afegia, trigaria generacions en completar-se totalment. Però exaltat pels seus triomfs quasi inimaginables des de 1933 i víctima cada vegada més del mite de la seva pròpia grandesa, creixia progressivament en ell la impaciència per veure acomplida la seva visió en vida. Això es devia, en bona part, a aquella megalomania incipient desenvolupada des dels primers anys i ara ja desbocada. El 1937 va parlar en nombroses ocasions de plans de construcció d'una grandesa i d'una escala tan monumental com sorprenent. El dia del seu aniversari, a mitjanit, va estar fantasejant sobre un futur gloriós amb Goebbels i Speer davant els planells de la futura reconstrucció de Berlín. Goebbels anotant al seu diari el següent respecte a aquella conversa. El Führer no està disposat a parlar de diners. Construïu, construïu, ja es pagarà d'una o altra manera. Frederic el Gran no va preguntar pels diners quan va edificar Sant Suchi. Operava aquí també, com a estimulador, la creixent preocupació de Hitler per la seva pròpia mortalitat i la impaciència per aconseguir tot el que pogués durant el que li quedés de vida. Fins a meitat de la dècada dels 30, la seva salut havia estat en general bona, sorprenentment bona, si tenim en compte que no feia cap tipus d'exercici, que consumia una dieta pobra, fins i tot abans de fer-se vegetarià, i el seu elevat desgast nerviós. Només tenia uns dolors d'estómac crònics que a vegades derivaven en aguts espasmes. Un específic que prenia, que era un vell remei de l'època de les trinxeres, consistent en oli de netejar armes, va resultar que era lleugerament tòxic i li produïa migranyes, visió doble, marejos i broncits a la oïda. El 1935 havia estat sumament preocupat per la possibilitat que un pòlip que li van extreure del coll fos cancerigen, tot i que va resultar ser inofensiu. Al llarg de 1936, un any de tensions quasi constants, els dolors d'estómac van ser greus diverses vegades. Li va sortir un èczema amb dues cames que l'obligaven a dur-les embenades. El Nadal de 1936 va demanar al doctor Theodor Moller, un metge que havia tractat amb èxit el seu fotògraf Heinrich Hoffmann, que intentés curar-lo. Moller va receptar-li vitamines i un nou fàrmac pels problemes intestinals. Goebbels va mencionar el juny de 1937 i de nou a l'agost que Hitler no es trobava bé. Però al setembre, el tractament de Moller va començar a fer efecte i fins i tot li van desaparèixer els èczemes i va recuperar el seu pes normal. La seva fe en Moller perviuria fins als moments finals al búnquer de la Cancelleria a l'abril de 1945.
Again, don't know when, but I know we...
Des de finals de 1937 en endavant, la seva creixent hipocondria va fer-lo recolzar-se cada cop més en les pastilles, medicaments i injeccions del doctor Moller. I la por al càncer va jugar un paper fonamental en aquesta tendència a l'alça del seu caràcter hipocondríac. El fet que aquesta malaltia va ser la que va causar la mort de la seva mare. A finals d'octubre, en una reunió amb caps de propaganda del partit, va explicar que els seus pares havien mort joves tots dos i que a ell era probable que no li quedés gaire temps de vida. Era necessari, per tant, resoldre els problemes que s'havien de resoldre, principalment la conquesta d'espai vital el més aviat possible, perquè pogués fer-se mentre era viu. Doncs creia que les futures generacions ja no serien capaces d'aconseguir-ho. Només ell estava en condicions de poder fer-ho i, a més, era l'únic que podia perquè el guiava la providència. I fins aquí el programa d'avui, on, com heu pogut escoltar, la figura del Führer i de Hitler ja eren un símbol pseudo-religiós, i on he intentat, a base d'exemples, exposar-vos els trets més importants de la seva personalitat, la megalomania i la hipocondria. Demanar-vos disculpes per aquesta veu, doncs porto un encostipat important, i ens retrobem, si així ho desitgeu, d'aquí 15 dies. Bona nit, bon dijous i moltes gràcies. So will